Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Xavi Toscano. Els estudiants espanyols treuen les pitjors notes de la història en matemàtiques, comprensió lectora i en ciències en l'informe PISA que s'ha publicat aquest matí. L'informe elaborat per l'OCDE constata que l'alumnat espanyol perd 23 punts en competència lectora, cosa que equival aproximadament a més d'un curs lectiu. En matemàtiques, el descens és de 16 punts i en ciències de 8. L'any 2022 la mitjana espanyola s'aproximava als paràmetres mitjans de la Unió Europea. Aquest cop, però, els percentatges estan molt per sota de la resta de països del nostre entorn. L'explicació, segons PISA, està lligada a les noves tecnologies i les pantalles, a la caiguda dels índexs de lectura, a un suport menor de les famílies en l'educació dels seus fills i a una pèrdua de la capacitat de concentració. En el cas de Catalunya, es milloraria els resultats de l'informe PISA del 2022 en les tres competències analitzades i se situarien els alumnes espanyols per sobre, catalans, volíem dir, per sobre de la mitjana espanyola i dels països de l'OCDE. Però els resultats estan afectats per una errada en la mostra d'alumnes i per això no es poden comparar amb la resta de territoris ni tampoc amb tota la sèrie històrica. Davant d'això, des de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, la seva secretària general, Meritxell Ruiz, ha demanat recuperar les proves de competències bàsiques als alumnes de quart i sisè curs. Són declaracions al matí a Ràdio Estel.
Hem de fer també un replantejament sobre avaluació, que no és només una avaluació que ha de servir a l'agència i als governs i al país per saber com va el sistema educatiu, sinó que ha de ser una avaluació que a cada centre li serveixi per saber com va l'aprenentatge dels seus alumnes en aquell centre. I per nosaltres és una llàstima haver perdut aquestes proves, no?
La publicació de les dades de l'informe PISA coincideix amb l'inici del nou curs a Catalunya, que ha començat amb una nova vaga de docents. El Departament d'Educació ha xifrat en un 2% el seguiment de la vaga durant les primeres hores als centres públics. Això sí, és un percentatge fet a partir de les dades que han facilitat només el 20% de les escoles. El matí ha començat amb talls de carretera per part dels manifestants. A primera hora, però, la circulació ja es va normalitzant, segons dades del Servei Català de Trànsit. Des de fa una hora que també hi ha en marxa a Barcelona una manifestació que ha començat a la plaça Urquinaona i que ha d'acabar a la plaça Sant Jaume.
Això no s'acaba avui perquè tenim un govern que no vol negociar. Si no volen negociar, seguirem als carrers, seguirem demanant que el nostre alumnat no se'l pot maltractar des de les institucions.
És que no podem donar el braç a torça, és a dir, l'educació pública i la sanitat pública és el que garanteix les condicions de vida de tots i totes. La jornada d'avui és perquè volíem deixar clar que comencem el curs amb les mateixes mancances en què el vam acabar.
I a Madrid el tema del dia segueix sent la crisi migratòria a Ceuta. Ara mateix el Consell de Ministres està aprovant la desclassificació dels informes que va fer la policia els dies previs a l'entrada de migrants a la ciutat. El govern espanyol segueix defensant la teoria que Rússia o Israel van difondre notícies falses a les xarxes socials. Ho ha dit el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en una entrevista a Televisió Espanyola.
La clave está en las redes sociales. Ese es el detonante último, el final que empuja a miles de seres humanos hacia Ceuta. Y ahí está la clave de dónde arranca todo también. La Comisión Europea se reunió con alguna de las plataformas digitales como son TikTok o como es Meta.
Álvarez assegura que ho fan per fomentar els partits d'extrema dreta i que així hi hagi governs fins a tots els països europeus. I un últim apunt més, la policia està investigant un nou tiroteig a Catalunya. Va tenir lloc ahir a la tarda en una urbanització de Gavà. Segons les primeres informacions, un motorista va ser tirotejat des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un maleter i el van abandonar poc després a Sabadell. Quan la policia va arribar al lloc del tiroteig, a Gavà va trobar la motocicleta a terra i restes de sang. La víctima va ser traslladada a l'hospital, on a hores d'ara no estem per la seva vida. Moment ara per a la notícia estel·la amb Carme Munté.
L'Església celebra avui dimarts, com cada 8 de setembre, la festa de la Nativitat de la Mare de Déu. El Santuari de Núria és dia de festa grossa en honor de la patrona principal de la diòcesi d'Urgell, un patronatge que el papa Pius XII va ratificar solemnement l'any 1956. Des del 2014, més, el Santuari de Núria té el títol de Basílica Menor. L'aplec de Núria comença a 11:45 i després de la celebració eucarística, la imatge de la Mare de Déu és portada fins a l'ermita de Sant Gil, on es canten els gojos, una celebració que uneix fe, tradició, muntanya i una devoció molt arrelada la del Pirineu i el conjunt de Catalunya.
Gràcies, Carme. Més notícies a Estela, el programa Sense Distància a partir de la una del migdia. I ara els esports amb l'Àlex Sucrana.
Avui torna la Champions. Després de la punxada del Real Madrid contra el Betis a la Lliga, els blancs reben aquesta nit a les 9 al Bernabéu a l'Inter de Milà. Serà una prova de foc per veure en quin punt es troba l'equip després dels dubtes generats en la darrera jornada de la competició domèstica. Durant la roda de premsa prèvia al partit, l'entrenador José Mourinho ha dit que cal passar pàgina de la desfeta a la Lliga i sobreposar-se a les baixes dels jugadors. Avui, a part del Madrid, també juga el Porto Manchester City, el Lille Betis, el Borussia Dortmund Villarreal, el Bruges Aston Villa i l'AEK d'Atenes l'ASK austríac. El torn del Barça a la Champions serà demà. Els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord neerlandès. Eric García es perdrà aquest partit per sanció, una sanció que arrossega des de la temporada passada. I en tennis segueix en marxa el quart gran slam de la temporada, l'Open d'Estats Units, avui amb la disputa dels primers partits de quarts de final. Carlos Alcaraz buscarà aquesta matinada el bitllet de semifinals davant el local Ben Shelton. El jugador murcià, que ha passat 4 mesos lluny de les pistes per una lesió al canell, es troba en un gran estat de forma i es postula com un dels grans favorits per endur-se el títol. Abans, però, haurà de superar el nord-americà Shelton, jugador al que ha superat en 3 ocasions prèvies en el que s'han enfrontat. Avui també es disputarà el partit de quarts entre Tiafoe i Mikkelsen, tots dos també estadounidencs.
Gràcies, Àlex. Això és tot per ara. Ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
6 minuts ja que passen de les 11. Tornem a ser aquí, al matí, a Ràdio Estel. Recuperem res amb l'Oriol Jara. Oriol, l'hem retingut aquí.
No, i hola, què tal? No, i que això que parlàvem fa un moment de la distància entre els textos sobre l'Evangeli.
I amb una pregunta inicial de la Conxa, sí, que sí, està donant molt de joc, eh?
Sí, sí. Moltes vegades perdem la perspectiva de que els textos de l'Evangeli i del Nou Testament són una anomalia a la història de les escriptures històriques en general, per dues raons principalment. Tots coneixem molts esdeveniments històrics perquè hi ha hagut textos, autors, historiadors, protagonistes que han escrit aquests textos. Ja, per exemple, l'exemple que sempre poso, perquè és molt evident, i jo crec que ja l'hem parlat en aquest programa, però veig que cal recordar-lo. Juli César escriu La guerra de les Gàlies. L'emperador Juli César escriu la història de la guerra de les Gàlies. És un esdeveniment històric del qual tenim una font de primera mà per conèixer com es va desenvolupar aquella guerra. Avui en dia, nosaltres, si busquem manuscrits del text de Juli César, nosaltres en tot el món trobem 10. Si busquem en biblioteques, el que sigui, tenim 10 còpies de la Guerra de les Gàlies de Juli César. Escrites per Juli César, no. Són la més antiga d'aquests 10 manuscrits, el més antic, es va escriure 1000 anys després de la Guerra de les Gàlies. És a dir, tenim una còpia que parla d'un esdeveniment i aquesta còpia és 1000 anys posterior a l'esdeveniment. Així és com funciona la història antiga a tot arreu. Tots els textos que nosaltres tenim de l'antiguitat són 900, 1000, 1200, 700 anys després de l'esdeveniment. Per exemple, quantes còpies tenim, no només en història antiga, quantes còpies tenim de les obres de Shakespeare escrites per Shakespeare? Cap. 0. Tenim còpies molt posteriors escrites per altres persones. Quina és l'anomalia? Que del Nou Testament avui en dia no tenim 10 manuscrits. Tenim 5.800. Només en grec. 5.800. Després milers en altres llengües. Però només en grec tenim 5.800 còpies avui en dia. I aquestes còpies, possiblement, si un senyor de Barcelona anomenat José O'Callaghan tenia raó, la més antiga d'aquestes còpies manuscrites és de l'any 50, com molt tard. Per tant, és pràcticament contemporània a Jesús. I a més, són textos escrits per testimonis oculars de la vida de Jesús, que durant anys no van escriure això. Ho van transmetre oralment, perquè és com es transmetia la informació antigament. L'Evangeli, que són de les còpies més antigues de l'any 50, de l'any 70, de l'any 60, no són el primer text. són còpies de textos anteriors, que són transcripcions de la tradició oral que els testimonis de Jesús havien explicat. De fet, Pau, hi ha un moment que parla de la resurrecció de Crist. I diu, els apòstols han vist la resurrecció de Crist. I 500 germans, molts dels quals encara viuen. És a dir, està parlant d'un esdeveniment històric que han vist més de 500 persones que encara són vives en aquell moment i per tant se'ls pot anar a preguntar. No hi ha cap distància entre l'esdeveniment de la vida de Crist i els textos. No hi ha cap distància.
Ara fem una cosa, que res, en 5 minuts ens situem en quart de 12. Hem d'agrair la Lídia, ens agrada molt això, que ens envieu missatges, whatsapps, al 663-99-30-62. Podeu comentar el moment, parlar amb en Jara, 663-99-30-62, és el whatsapp del directe. Això és el que ha fet la Lídia. La Lídia ens ha escrit i ens ha dit, bon dia, us trobàvem a faltar, gràcies Lídia, nosaltres també, a tots els oients. També els trobes a faltar tant de temps de
home,
fora,
tant,
eh?
I tant.
Diu, bona pregunta la de la Conchi, escriu la Lídia. No m'ho havia plantejat mai i entenc que els apòstols es varen quedar per donar fe, assegura la Lídia, eh? Jesús probablement així ho havia previst. Jara,
sí, mira, sí,
que t'apunta la Lídia. Gràcies, Lídia.
Una de les evidències de la veritat de Jesús és la perfecció del pla per comunicar l'Evangeli des de la seva mort. La seva mort, i especialment la seva resurrecció, activa aquesta veritat en els deixebles que havien viscut amb ell a través de l'obra d'una persona fascinant i moltes vegades desconeguda i altres vegades una mica exagerada, que és la persona de l'Esperit Sant. Quan Jesús mor, ressuscita i se'n puja al cel, els primers deixebles i els apòstols reben la persona de l'Esperit Sant, que els permet entendre exactament la veritat que acaben de viure i comunicar aquesta veritat, que és mort, Jesús crucificat i ressuscitat, a la gent, per començar, de Jerusalem. Uh-huh. El pla d'expansió de l'Evangeli que té Déu a través de Jesús i dels apòstols és perfecte. Sumant-hi aquí una persona molt rellevant que és Pau. Pau era un coneixedor de l'Antic Testament, Pau era un coneixedor del judaïsme, Pau era un jueu ortodoxe fariseu, Pau havia presenciat la persecució i havia animat la persecució de cristians i la mort de cristians, i per tant, com a eina, és perfecte. Déu tria la persona perfecta. Segurament provoca les condicions ideals perquè aquesta persona sigui això.
Clar.
I la utilitza per predicar l'Evangeli a jueus i després a gentils. I és l'home ideal. Podria ser Pau un apòstol des de que Jesús va començar el seu ministeri? No, no, no. El pla de Déu és perfecte. Jo sempre assumeixo veritats molt bàsiques amb Déu. Que sap més que jo, perfecte.
Mm-hmm. Bona.
Que és molt més capaç que jo. Que el seu pla és millor que el meu. Per tant, sempre és aquesta la meva obsessió quan parlo de Déu. És molt senzill. Ell és millor. I quan fa les coses és clarament millor.
Micròfons oberts a l'Evangeli. És que és un bon titular, eh? Jo crec que... Mira, tanquem aquí
tu saps més.
La portada de Catalunya Cristiana amb aquesta imatge de l'Oriol Jara aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Gràcies, Jara. Ho deixem aquí.
Déu us beneix.
Dimarts que ve, eh? Perfecte. A 2:15
sí,
del matí,
sí, sí.
Eh?
Estaré encantat d'estar aquí, si Déu vol.
Moltes gràcies. Res, anem a publicitat. I a la tornada hem enviat el Trias, que crec que hi ha arribat, al lloc on havia d'arribar. Només us dic que parlarem amb un dels actors del moment, perquè ha protagonitzat una de les pel·lícules, òbviament, també del moment, que és aquest Cronos, que es va estrenar la setmana passada. Va, de seguida en Trias. Ara hi connectem.
Ràdio Estel. Centre Verd t'ofereix el Consell del Dia.
Jardineria. Si les carbasses encara estan produint al setembre, no les retirem prematurament. Eliminar regularment els fruits quan han assolit la mida adequada estimula la planta a continuar produint. En canvi, deixar fruits excessivament grans consumeix molts recursos i pot reduir la formació de nous fruits. Mascotes. Has observat que el teu gat beu més aigua que abans? L'augment de consum pot tenir explicacions ambientals, però també pot ser un senyal clínic. Si el canvi és persistent i no coincideix amb més calor o alimentació seca, és recomanable comentar-ho amb el veterinari. Més informació a centrevert.cat. Vine a veure'ns a Salt, Girona. Obert tots els dies, diumenges i festius inclosos.
RadioEstel.cat és teva. És el portal amb l'actualitat que tu tries. Cultura, societat, religió, podcast, les seccions, les claus del dia, el directe i tots els programes a la carta. RadioEstel.cat és el teu portal. És la teva actualitat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí a Ràdio Estel, el magazín de cultura de referència.
Un quart de 12 i tot just aquesta hora us volem parlar d'una de les pel·lícules que segurament marcaran i de quina manera la temporada cinematogràfica. Parlem de Cronos. És un film que ens transporta, no sé si ja l'heu vist, als atemptats de Barcelona i Cambrils de l'any 2017, que van deixar la trista xifra de 15 persones mortes i més d'un centenar de ferits. Per parlar-ne tot plegat, el nostre company, l'hem fet córrer avui, en Joan Trias, s'ha desplaçat, i crec que hi ha arribat ja, fins a l'Hotel Alma, al carrer Mallorca de Barcelona, on es troba en part de l'equip d'aquesta pel·lícula, Cronos.
Bon dia, Mercè. Exacte. Fem un exercici de retrospectiva. Són exactament les 17:34 hores del 17 d'agost del 2017 i a Catalunya es posa en marxa un dels dispositius policials més importants i complexes que els Mossos d'Esquadra han desplegat a Catalunya, Cronos. Aquesta és la història a la que posa imatge i so la nova pel·lícula del director navarrès Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini. Un projecte en el que s'hi han sumat intèrprets de la talla d'Enrique Auqué, Diana Gómez, Mónica López, Xavi Sáez o Pablo Derqui. Una producció ambiciosa de Nostromo i Beta Fiction Films. Com ambiciós és el repte de fer una pel·lícula que aboqui tot allò que va passar fins al 21 d'agost del 17, amb un to d'homenatge, una crítica coherent i un ambient de thriller constant que manté l'espectador entre el record i l'atenció a la seva justa mesura. Avui som a l'Hotel Alba de Barcelona per parlar-ne de tot plegat amb el director Fernando González Molina i l'actor Enrique Auqué. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Passant a les Rambles, 5 ambulàncies.
Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
Què collons està passant?
Compta el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisin. Busquem el conductor.
¿Qué pensamos?
De momento lo único que tenemos es caos.
S'ha activat l'operació Cronos. Té com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
Si realment és el que ens imaginem, els hem d'agafar, evidentment, pel que han fet, però sobretot el que poden arribar a fer encara.
Hi ha uns terroristes que hem d'atrapar.
Si és veritat això que dius, tot això que estem fent aquí no ens ha servit de res.
Ha estat una massacre terrible de nit.
On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
No pot amagar-se eternament. Què estàveu fent en aquell xalet?
No va ser idea meva, et juro.
La gente no va a entender que Madrid y gobierno se piquen en su guerra mientras hay terroristas sueltos.
¡Calma, calma, calma! ¡Mi marido!
¡Cállate aquí!
Jaume, potser el tenim.
Els atraparem.
¿En quin moment decideixes que vols participar com a director en una pel·lícula com aquesta?
Pues en el momento en el que me entero de que existe el proyecto, ¿no? Yo con Beta, con Pablo Nogueras y Mercedes Gamero ya había hecho varias películas antes y me cuentan que después de ver Noviembre, la película francesa sobre los atentados allí, que les parece que es muy interesante abordar lo que sucedió en Barcelona en agosto del 17 y darle un prisma de película periodística o película muy basada en los hechos, ¿no? Y que han contratado a Nacho Carretero y Arturo Lezcano para trabajar en la investigación sobre la película. Y en ese momento, bueno, me vienen los recuerdos de mi propia vivencia de esos días, de cómo lo viví y pienso que hay un relato muy interesante ahí y me sumo enseguida al proyecto.
Ara parlarem de les complexitats, que jo crec que en són moltes, però un dels moments més delicats, no sé si complexa també, però més delicat, Suposo que és plantejar-se com abordes una pel·lícula com aquesta, sabent que l'espectador anirà una mica al cinema amb l'ai al cor, no? Amb tot el record present.
Sí, claro, no, o sea, es una película llena de red flags, de cosas sensibles. También creo que el gran mérito de la peli es también su gran peligro, ¿no? Al final estamos directamente hablando de algo que impactó a mucha gente, que provocó víctimas, que generó una herida, que provocó consecuencias políticas, sociales, que todavía están llegando hoy. Y es evidente que esa es la película que hemos hecho y es la película que, de la que hablamos. Dos cosas teníamos claras, lo hablábamos mucho esa mañana con Beto Marini, con el guionista, era ser muy fieles a la verdad y a la realidad de lo que sucedió, también muy fieles a la vivencia de las personas reales en las que se basan nuestros personajes y tener siempre muy claro el respeto a las víctimas, ¿no? Y a partir de ahí construir un relato, ¿no? Un relato que más que respuestas se plantea bastantes preguntas, ¿no? Sobre cuestiones que parten del thriller, que al final la película es un thriller dramático que te quiere dejar pegado a la butaca, pero al final está hablando de algo que sucedió de manera real y bueno, y que también hay unas reflexiones sociales y políticas sobre lo que sucedió que están en la película implícitas y que no podemos desdeñar, ¿no?
Precisament ara abordem les qüestions socials, però parlàvem de complexitats, no? No sé si una de les complexitats més grans d'aquest film ha estat abordar les moltes arestes d'una situació tan complicada, no? La complexitat de l'operatiu, la complexa situació entre cossos policials, la complexitat de barrejar política i policia.
Claro, es que yo creo que lo que es muy difícil es convertir esta realidad tan compleja de todas estas capas que tú cuentas, más las consecuencias, más las preguntas acerca de por qué esto ha sucedido, el relato del fracaso colectivo que ha llevado a estos chavales a que sean radicalizados por un tipo que llega, y no sé qué. Hay tantas cosas que, claro, es una película que se puede... Que no es una película nada tweet, no, es lo contrario, un tweet, o sea, es muy compleja y la película lo que trata es de abordar esa complejidad y relatársela al espectador, ¿no? Creo que también... tratar al espectador con una persona inteligente que verá lo que sucedió y tomará también sus propias reflexiones. Una película que yo creo que quiero que abra diálogo, ¿no? Es una de las cosas que me gustaría que pasara.
Enric, ¿fins a quin punt de respecte vas començar a rodar aquesta pel·lícula?
Relatiu respecte en quant a que em pogués que no fes massa soroll com perquè pogués sortir a treballar i intentar passar-m'ho bé fent la meva feina, no? O sigui, però suficient respecte com per prendre-me en sèrio el càrrec que jo tenia, que era explicar un funcionari públic que sap fer bé la seva feina i que està preparat per fer-la, no? I aquest era l'objectiu, perquè me recordo que al principi jo estava a casa intentant-ho fer i no hi arribava. Estava allà intentant i no trobava la manera de legitimar-me d'alguna manera com a Jaume Romeu, no? I vaig tenir que començar a fer una miqueta d'investigació junt amb el Fernando i junt a trobar, que em podien dir el que sigui, però vaig necessitar anar a la font, no? Anar a veure... Com pensa un policia, realment.
Vas haver d'assessorar, amb policies.
Sí, sí, vaig conèixer Jordi Romeu, que és el policia i inspector de policia que va estar al càrrec del centre de comandament i de la zona zero, diguéssim. Sí, i va anar molt bé.
Ara em deies, no sé fins a quin punt m'hi veia. A mi em passava una mica abans de veure la pel·lícula que pensava, Enric, ho queda poli, no? Que estrany.
Sí, a Catalunya ha caigut una mica malament el que hi ha vagi de policia. Està ara aquí tot el periodista dient, tio, què has
fet? No, però et poses l'armilla...
Què has fet, tio?
I ets un mosso d'esquadra.
Sí, sí, soc. Per mi era un repte com d'anar-me'n a l'altre costat, no? Sí, no sé. Bueno, ha sigut un viatge, una experiència, i he après moltes coses, la veritat. Ha sigut interessant.
Fernando, ara l'Enric ens parlava d'assessorament, eh? Com t'has assessorat per fer tota aquesta pel·lícula?
¿Cómo me lo he preparado? Assessorado, exacto. Pues es que ha habido diferentes fases de asesoramiento en la peli, o sea, casi morimos asfixiados de asesoramiento, te diré. Por un lado, durante el proceso de guión para intentar entender bien lo que había sucedido, ahí hablamos mucho tanto con las personas reales, con Jordi Rodón, con Patricia Platja, con más gente, con la asistente social de Ripoll, con mandos de los Mossos aquí, con gente, con sanitarios... con algunos periodistas, bueno, tuvimos muchas conversaciones, sobre todo para entender bien el relato, porque yo me quería acercar al relato con muchísima humildad de persona que, aunque ha trabajado muchas veces en Barcelona y conocía los hechos, quería conocerlos en profundidad, ¿no? Y con la humildad de no ser catalán y querer abordarlos con la manera más honesta, humilde posible. Entonces, mucho trabajo de esto, y una vez que tenemos el guión, de nuevo volver a los personajes, a las personas reales, para ya no entender qué pasó, que eso ya lo entendía, sino entender cómo se sintieron, como en el minuto a minuto. Desde las cosas más troncales, como en qué momento cayeron, si durmieron, si comieron, si llamaron a sus familias, si gritaron, si hubo discusiones, si estaban perdidos en algún momento. ¿Cómo se sintieron respecto a los temas conflictivos y complejos de la película? También hubo preguntas sobre esto. O sea, entender muy bien todo el relato. Y luego ya una tercera fase, que es estos mismos encuentros que se produjeran con los actores. Dios mío, o sea, esto no puede ser.
Esto es lo que pasa cuando presentas una película.
Horror. No, esto es cuando tienes unos padres de camino al estreno, perdóname. Entonces los tengo perdidos en Sanz. Discúlpame. Perdona, no, el encuentro con los actores. Y por último, todo lo que tiene que ver con gráfica, informes policiales, sumarios del juicio, todo esto para intentar que cuando tuvieras las imágenes de la peli tuvieran como... tuvieras la sensación de que estás de verdad viviendo esos días. Eso eran como, ha sido como la fase. Esa es mucha documentación, ¿no? Pero al final, tú eso lo vas incorporando en la cabeza y luego en el set te sientas con Enric y trabajamos juntos un personaje. Y pensamos en el personaje. No estamos como, no sé, depurando responsabilidades respecto a nadie, sino respecto a la historia. Ya lo tenemos interiorizado y ahora ya fluimos, ¿no?
No hay depuración de responsabilidades, ahora lo decías, pero hay más de una bofetada en la película.
Sí, puede ser.
No,
real es lo que...
¿No era la intención?
Sí, bueno, la intención de... Hay unas cuantas bofetadas, algunas bofetadas que das con más gusto y otras bofetadas con las que sufres más dando, porque sucedieron, las cosas sucedieron así. Sí, yo la única cosa que creo que la película se aleja del relato puramente real y emocional de lo que sucedió para colocarme a mí como director de la película es el final de la película. Yo en el final de la película sí que me coloco como autor. No soy yo, creo que nos colocamos un poco en la autor. Entonces, a pesar de lo que sucedió, a pesar de la herida que ha producido, a pesar del daño que ha hecho en la convivencia, a pesar del fracaso colectivo en la integración que puede plantearse al ver la película, yo en la película acabo abogando por esa integración, y al final tenemos esta asistente social basada en una asistente social real de Ripoll, que sigue haciendo su trabajo en Ripoll a pesar de las circunstancias de Ripoll, que sigue trabajando con los chavales, que sigue trabajando por la integración, y que vemos en la peli. Y también veo a esta madre, que es Mónica López, que no es capaz de salir de... que no es capaz de hablar con la madre de unos terroristas para decirle que su hijo ha muerto, que es el acto inhumano por naturaleza, ¿no? No ser capaz de decirle a la madre de alguien, llévate a tu hijo, lo puedes lavar y enterrar. O sea, me parece una barbaridad, o sea, de pero sin embargo sí permite que su hijo trabaje por esa convivencia y juegue con los chavales, ¿no? Árabes en el final de la peli. Ahí sí que para mí era importante este relato en la peli y creo que es lo que cuenta el resto. Sí que es verdad que establece algunas bofetadas y algunas duras també.
Enric, abans em parlaves de responsabilitat relativa, però vull parlar també del toc emocional de la pel·lícula. És una pel·lícula en la que, com diu el teu personatge, ha calgut més cap que cor?
Mira, es una película... Mira, el día que va pasar, yo estaba a l'Empordà a casa dels meus pares amb la meva filla i l'endemà al dematí, després de que passés Cambrils també, va aparèixer un matrimoni amic de la família, són marroquins, i ens van començar a portar menjar, i ens van portar regals, i estaven molt afectats, ens van demanar disculpes mil vegades, i estàvem molt preocupats perquè el seu fill es diu Younes, no? I era com... Bueno, vaig veure com un cisma, no?, entre comunitats. Les imatges van ser molt dures. També m'he donat compte com parlant amb totes les persones de servei públic, no funcionaris, que van estar tant de l'àmbit de salut, policia, no, seguretat, tots, bombers... que per tots va ser el dia més important de la seva vida, dels més importants de la seva vida, i els va afectar profundament a nivell... I aquesta és la responsabilitat. Em refereixo que és una... Sento que hem fet una pel·lícula amb una voluntat de fer memòria, amb una voluntat de recordar les víctimes sense ensenyar-les, i amb una voluntat d'agrair profundament el servei de totes aquestes persones, no? I jo em vaig volcar en això, no? En aquest cas, intentar fer un homenatge a la gent que jo soc molt de cap, però després també, pues, en aquests moments, pues, m'he agraït veure que hi ha dintre el cos dels Mossos i dintre de tots els serveis públics d'aquest país, pues, gent molt preparada, amb una voluntat de servei públic molt gran i això. I després, crec que la pel·lícula té una voluntat també de fer una reflexió d'alguna manera, després de tot, de quina societat queda després d'això i com la reconstruïm, i que això, no?, de quina responsabilitat tenim cada un de nosaltres en contribuir a aquesta societat una miqueta més justa, i què deixem, quina pàtria deixem als nostres fills, d'alguna manera, i si en el cas poètic de tot, no?, si podem intentar lluitar d'alguna manera contra totes aquestes legitimacions d'odi, de deshumanitzacions, i que alguns, després d'això, inequívocament, sortint de Ripoll, estan instrumentalitzant i inaculant a la societat per això, no?, per treure un rèdit polític.
Deixa'm anar una mica per aquí, també. Com ha canviat Catalunya des d'aquell agost del 2017? I estem parlant d'integració de la migració, de racisme, de xenofòbia, de discursos d'odi.
Crec que sempre hi ha hagut tot això a Catalunya. El que passa que accento que ara això s'ha convertit en idearis de partit, i que ha sortit un partit inequívocament català i de Ripoll, que es diu Aliança Catalana, on el seu ideari de partit és islamofòbia, bàsicament, i que sembla que hi ha molta gent que ho apoya. Em refereixo que tot aquest odi que genera... Això és molt fort, potser, el que diré, però sento que és quasi igual... Sí, no el que demana, però sí que genera un odi molt semblant a l'odi que... Uf, que és un titular molt heavy, això. Potser no te'l dic. Però bueno, que vull dir que els odis són odis. Els odis són odis, i que l'imam de Ripoll, l'odi que inaculaven aquells nens perquè facin el que fan, és un odi que al final és odi. Saps? I l'odi que genera tota aquesta gent cap a un sector de la població també és odi. Que aquests odis no arribaran mai a res bo, em refereixo.
Fernando, com pretens que surti l'espectador després de veure una pel·lícula com Cronos?
Es difícil. Yo creo que siento que saldrá impactado por lo sucedido, siento que hará el viaje de la peli, siento que no se sentirá agredido, siento que vivirán el viaje de los protagonistas, siento que entenderán un poco más a las personas que trabajan en el servicio público cómo se sintieron en esos días. Y siento que se harán preguntas sobre las cosas que te estaba contando antes, Enrique, ¿no? De a dónde lleva el odio, cómo se construyen los discursos de odio, dónde está el origen de todas esas cosas. Desgraciadamente, todas esas preguntas de dónde está el origen de todo eso no están en la película. Esas las tenemos que buscar dentro de nosotros mismos y en la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no?
Fernando González Molina, Enrique, que muchísimas gracias.
A ti.
Hi ha un lloc que no que fan un concert de veritat. A pelo y sin avisar en la calle.
A place where you can find a universe so hard.
Es la finestra oberta al mar de Barcelona. La Rambla tiene ese poder de conquistar al que la ve.
Ni enfermar el tempo per un momento.
Aquarela multiracial. Qualsevol pot ser un fragment d'un mosaico que se viste de gente.
La Rambla tiene ese poder, conquista siempre al que la ve.
Botones i amanda que el taxista.
Rambla anem amb Laura Elena, Rambla anem amb Laura Elena.
Un timador, un gran pintor, una gatita i su admirador. Un gran mestre bailador en la calle.
La
Rambla sempre manté en peu, roses que ven de Déu en Déu. I les estàtues vivents es pinten la veu. Calimaties d'una ciutat
se desnuda frente al mar, pero a Cristóbal le da igual.
And we get all together in a one session. Welcome to a new vision, cause this is the place where we join it on. Welcome to the musician, to the tourist, the painter in the juggalan. Welcome, everyone welcome, to the kiosk, the singer and the magician. Together as one, that's how we come. We have a vibration till the Rambla man. Together as one, keep that in mind, cause this is the Rambla time.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Estel cada nit de 2:15 to 11:15. És el temps del Cocodril Club, programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, de dilluns a diumenges, de 21:30 a 22:30, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
Contingut disponible a la web i app de Ràdio Estel. El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Contingut disponible al web i a l'app de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
L'Entrepà, el mos d'actualitat que necessites.
Res, va, que passen 8 minuts ja de 11:15. Ara tornem aquí a l'estudi. Rafa, què és aquesta mirada?
Puc fer-te.
Sí.
És que et veig molt abrigada.
És que aquesta casa...
Però tu ets calorosa o no ets calorosa?
La tenim oberta de bat a bat, que hem començat la nova temporada. No sé si t'has assabentat.
Sí,
corre l'aire. I jo sóc calorosa.
Tu ets calorosa. O sigui, què fas amb una suadora?
Aquesta pregunta m'ho fent.
No, clar, però tu no pots dir que ets calorosa i anar amb una suadora rotllo Ignasi Miranda.
Ignasi Miranda?
Ignasi Miranda va amb suadores, ara.
De color gris?
No.
No. Escolta'm una cosa. Com he arribat jo avui a la redacció? Carregada com una mona. Què portava?
Sí, portaves moltes coses.
Dos ventiladors petits. Dos.
I una agenda.
Per la temporada d'hivern. I una agenda.
Una agenda de Nova York.
Una llibreteta.
Una llibreteta.
Per la Garcia. Escolta'm, no, què anava a dir? Perquè hi ha diverses temperatures. O sigui, aquí dins és un congelador.
Jo estic...
Fora amb el José s'està millor.
Jo tinc calor, ara mateix.
Amb l'Ester se fa calor. El més important, tu com estàs?
Jo acalorat. I amb ganes de fer un mos de pa.
Acalorat.
De fer un mos de pa.
Estàs perfecte, Sanahuja. Avui veuràs a l'Inter o no?
Sí.
Oh!
Amb moltíssimes ganes, moltíssima il·lusió.
I què farà? Perdrà o no?
No crec. No, perquè jo vaig sempre amb il·lusió. Jo vaig amb il·lusió. Sempre sí. Fa il·lusió que el Madrid faci un mal partit i perdi. Però normalment no passa. Llavors, jo ja això ho tinc a dins meu. Però jo a les 9 estaré il·lusionadíssim de que el Madrid... Ara, quan van 2-0 ja perdo l'interès.
Ja està, ja. Tu ets dels que quan ja el Madrid guanya
no, però,
ho deixes de veure?
Però em costa. Perquè penso, i si remunten? No. Bueno,
però no, tenim el convidat o no?
No ho sé. Has trucat el... Sí, sí.
Ens està esperant?
Sí. Bueno,
el doncs fem serà... esperar?
No, no, sisplau.
De què va l'entrepà home... avui?
Doncs avui, entrepà festivalero. Ah. Sant Boi de Llobregat torna a convertir-se aquests dies en un gran punt de trobada de la música. L'altaveu arriba a la 37a edició reivindicant allò que l'ha caracteritzat dues dècades durant... No dues, moltes dècades. La descoberta, la personalitat artística i el diàleg entre generacions. Aquesta edició del 2026 té, a més, un component especialment simbòlic perquè coincideix amb els 50 anys de la històrica diada de 1976 a Sant Boi. Justament avui, 8 de setembre, els Premis Altaveus donen el tret de sortida a aquesta setmana musical amb una cerimònia que se celebra per primera vegada a l'Ateneu Santboià. I entre els guardonats hi ha aquest grup que estem sentint, els Pets, que reben el Premi Altaveu a la trajectòria pels seus 40 anys de carrera i també Remei de Calafresca, distingits amb el Premi Especial Alça la Veu. I un dels moments més especials arribarà aquest dijous, el dia 10, a les 10 de la nit a la plaça de l'Ajuntament, amb el concert 50 diades a Sant Boi. Amb noms com Lluís Gavaldà, Joan Pau Chaves, Muxac Muxca i Greta, els Amics de les Arts, Ismael Serrano, Pastora, en fi, molts noms. Després del 10 al 13 de setembre, l'Altaveu desplegarà una programació que barreja noms històrics i artistes que representen noves maneres d'entendre la música. I per saber com s'ha construït aquesta edició, que jo crec que és un veritable festival, mai millor dit, saludem el Víctor Partido, que és el director artístic d'aquest festival Altaveu. Víctor, molt bon dia.
Molt bon dia, Rafa, com estàs?
Molt bé, encantat de poder saludar-te. Mira, te dic una cosa, clar, és que estava investigant sobre tot el que heu preparat per aquest any i com pots comprovar, la introducció ha estat llarguíssima, sí, sí. Però podia haver estat tranquil·lament el doble, perquè és que hi ha moltíssimes coses a explicar i ara les entrarem una mica en detall. Però, clar, vull començar per aquesta edició número 37 a la que arribeu. Tants anys d'història al darrere. Com es presenta aquest Altaveu 2026? I quina diries que és la idea que vertebra especialment aquesta edició, Víctor?
Jo crec, Rafa, que enguany el que, independentment de que és el 50 aniversari de la primera Diada Democràtica, que això articula molt de les coses que passen després del festival, sí que tenim molt en compte de que es tracta d'una edició que ens agrada mirar els pioners, aquells artistes o bandes que van decidir apostar i arriscar en el seu moment per fer un canvi a la seva generació, amb la seva pàtua musical, i aquest any ens toca una mica mirar cap enrere conjugant-ho sempre amb les propostes que són més emergents i sobretot propostes que no formen part del circuit més comercial, sinó que són propostes on nosaltres fem una aposta primordial, diguem-ne. Uh-huh. Això és aquest poti-poti, una mica, aquesta barreja, és l'essència que constitueix l'Altaveu, bàsicament.
Uh-huh. Sí, sí. I, a més, sempre reivindiqueu que no voleu programar simplement, no? Ara m'ho estaves explicant una mica, aquests noms que estan de moda. Com es confecciona un cartell així, que ha de tenir un artista perquè vosaltres digueu aquest ens encaixa a l'Altaveu?
Jo crec que hi ha un ADN, són molts anys, sí. Hi ha una pròpia filosofia. Crec que tots els, i fins i tot tots els directors que han format part de la selecció, ja, no? És una feina que fem i entomem d'una manera com religiosa, diguem-ne, no? Això és un llegat que deixem aquí i és tot el que quedarà en el temps, i és molt important per nosaltres que durant el temps que estem aquí fent aquesta feina, aquesta filosofia es mantingui, que és premiar aquelles propostes, descobrir, fer recerca, i fins i tot et diria que acompanyar perquè aquestes propostes, que ara són minoritàries, puguin formar part d'un circuit molt més gran i de públic i de qualitats.
Abans dels concerts tenim els Premis Altaveu, que precisament se celebren avui, els Pets, Arnau Obiols, Perifèria, A Contra Blues, Great Canyon Records, el Festival LEM i Remei de Cala Fresca són els reconeguts aquest any. Què expliquen aquests noms sobre l'estat actual de la música?
Jo crec que el denominador comú de tot això és una trajectòria 100% única, no condicionada per criteris econòmics ni supereconòmics, i molta coherència amb la seva manera de tractar la cultura i molta coherència i paciència, perquè són grans creadors de cultura, totes les propostes, i que han marcat i seguiran marcant una trajectòria i aglutinant un públic que s'aproxima a la música d'una manera i a les arts, diguem-ne, d'una manera bastant diferent. Uh-huh. Crec que tothom, una proposta com, per exemple, Contra Blues, que Contra Blues és una banda que ha estat en moltíssims, en moltes ciutats de Catalunya, espanyoles també, fent la seva proposta, i que ja són força elegants amb aquesta proposta. Són uns privilegiats de poder portar-nos propostes musicals tan bona manufactura, d'una manera tan propera. I crec que això ja val un premi. Per què? Perquè és una trajectòria sòlida i és una trajectòria de veritat. És una bona trajectòria.
Home, i tant, que és una bona trajectòria. Sobretot, a banda de perquè la vostra història està ahí, és la que és, una història, si no és bona, si no va creixent, si no té qualitat i no li posa carinyo a les coses que fa, no dura 37 anys. Això.
No duren. No,
això,
no,
això estic convençut.
Indudablement. I a vegades és més un acte de tirar les coses endavant sense molt tenir molt clar quin serà el futur, i és un acte d'amor i de fe en el que un fa per la indústria cultural, diguem-ne. Uh-huh. I això és important reconèixer-ho.
Home, sí. Jan, mira, volia demanar-te per un dels noms que heu premiat, justament els estem sentint amb el seu tema segurament més emblemàtic. Els Pets reben aquest premi a la trajectòria coincidint també amb els seus 40 anys. Estem parlant d'un grup que ha travessat diverses generacions. Què significa per l'Altaveu poder reconèixer una trajectòria com aquesta?
Jo crec que, a més, són molt propers a nosaltres. Sí. O sigui, els hem tingut en diferents etapes, en solitari, amb en Lluís... Vull dir, crec que els Pets ara formen part... Aquest 40 aniversari, la seva gira en directe és una meravella, poder gaudir-los. Sí. I crec que les lletres d'en Lluís, i les músiques que han fet, evidentment, però les lletres d'en Lluís comencen a transcendir un punt a la història moderna del nostre país. És superimportant, perquè crec que ells... han fet una evolució força interessant, i el seu públic els ha acompanyat des del moment 1 i no fallen. Això vol dir que són un grup que també aglutina noves audiències, però és veritat que han sapigut d'alguna manera fer un aglutinar l'experiència amb la seva gent, les seves lletres, fer-los sentir a la gent com diferent, i crec que és un repte molt difícil que 40 anys la gent pugui seguir sentint-te en els teus concerts la vida com està, diguem-ne, no? I crec que el grup té aquesta capacitat de que la gent pugui seguir-los, passi el que passi, sigui com sigui. I és un gran mèrit, no només pels discos o els concerts, sinó per la filosofia que comporta la pròpia banda en si.
Mira, jo crec que evidentment vivim en un món absolutament, no sé com dir-t'ho, ultrapoblat, no?, de propostes creatives,
sí, 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 sí,
en tots els aspectes, i evidentment és molt difícil sobreviure perquè l'oferta és tan gran, tan accessible,
sí, 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 sí,
que veritablement doncs és complicat, no? Has de tenir, jo crec que, una barreja de talent, sort, missatge, i en fi, i ser molt acceptat pel públic. Per tant, artistes amb trajectòries doncs tan fantàstiques i tan llargues com els Pets, doncs per alguna cosa és, no? No només és,
sí, sí, sí,
no només és la sort, tocats una mica de dir, mira, he caigut bé, que va, que això segurament també hi ha una petitíssima part, és el talent, és el compromís i és la, doncs això, el discurs, no? El seu propi,
totalment,
el propi discurs. Volia també, sí, demanar-te per Remei de Calafresca, que reben l'Alça a la Veu, un premi que posa l'accent, si no estic equivocat, també en el compromís social de la música, i volia demanar-te fins a quin punt creus que avui una cançó encara pot d'alguna manera incomodar, sacsejar, intervenir en el debat social.
El Remei de Calafresca van formar part de l'edició de l'any passat de l'Altaveu, i per mi és un dels grups amb més calat, amb filosòfic, però ja no és un tema filosòfic, sinó és un tema de coherència. Coherència amb tot el que diuen, musicalment, amb líric, són uns transmissors, jo crec, de tot allò que passa al món i després com ho exemplifiquen a l'escenari, que crec que fa temps que a Catalunya no ens trobàvem amb una proposta com aquesta. A part de la reivindicació, crec que hi ha molta veritat en tot allò que diuen. Vull dir, no estan condicionats pels poders supraeconòmics, sinó que ells van fent a poc a poc un recorregut molt coherent, i crec que era molt important tenir-los en compte, igual que la seva actuació ja ens va impactar l'any passat, crec que el premi era necessari.
Per fer una mica recorregut, no?, per tot el que proposeu, també que la gent s'animi a participar, que evidentment, està garantit, dijous arriba probablement un dels moments més singulars, no?, d'aquest any, aquest concert 50 Diades a Sant Boi. Com neix la idea, sí, de convertir aquest cinquantenari de la Diada de 1976 en un gran concert?
Pensàvem una mica era com retrobar-nos amb aquell concepte que era el 76 de Sant Boi, no? Molta gent encara ho recorda com un acte de llibertat espontània, com un acte ciutadà exemplar, on totes les coses estaven encara per dir-se. El 76 era un any una mica complex encara, no?
Uh-huh.
I Sant Boi va ser el centre que va aglutinar de manera pacífica aquesta gran concentració que al final reivindicava la llibertat i sobretot una certa autonomia, no? Era com, era, necessitem ser autònoms, no? Estatut d'autonomia era el seu crit, però anava més enllà. Jo crec que anava sobretot i parlava sobre les llibertats. Doncs aquest any el que hem volgut bàsicament és rememorar això d'una manera festiva, però amb consciència, amb un aplec d'artistes que ens acompanyaran. És un luxe tenir-los, jo em sento la veritat molt agraït, perquè el que farem és rememorar-ho amb consciència, amb la ciutadania de Sant Boi i la que es vulgui adreçar també a la plaça de l'Ajuntament, però la veritat és que és un grapat de noms que ens fan sentir molt bé acompanyant-nos, sí, en un dia tan especial 50 anys després.
Doncs mira, deixem que repassi algun d'ells, com la Musca, Lluís Gavaldà, Hein, David Carabén, Joan Garriga i, si em permets, una petita debilitat personal, que és Ismael Serrano, que sí, m'agrada moltíssim i compteu amb ell. La gràcia, sí, és que no es tracta simplement de cantar cançons de fa 50 anys, sinó de reinterpretar-les i posar-les en diàleg amb la música actual. No sé si ens pots avançar una mica com serà l'espectacle, si hi haurà,
sí,
algun tipus de sorpresa, sí, col·laboracions, no sé, el que tu...
Sí, sí, en col·laboracions. També contem amb una figura com la d'en Kid Flus, no? Kid Flus és el mestre, és el que va ser, bueno, director musical d'en Serrat, part d'Iceberg, de grups dels 70, que són mítics també. Ells ens acompanyarà com a músic que forma part d'aquesta generació i ens acompanyaran també per obrir i tancar certs interludis i cançons que formaran part de l'espectacle, i després artistes faran seu l'escenari amb versions o revisitant certes peces d'aquella música d'aquells anys, i també temes propis que han estat emblemàtics per el seu contingut o perquè consideren que han de gaudir amb la gent de Sant Boi aquesta, amb aquesta trobada, no? Mm-hmm. Al final el que es tracta és una mica trobar aquest punt, és un pont entre el passat i el present i amb consciència, i que la gent faci aquesta reflexió en un entorn agradable, festiu, saps? Dins d'aquesta celebració del 50 aniversari. Va haver... Potser, jo tinc moltes ganes, estic molt, home, molt content.
És que, perdona, i a més, jo no sé, imagino que porteu tot l'any, no?, des que va acabar l'edició passada, doncs, preparant la nova edició, però clar, quan et passes la vida, com qui diu, preparant un esdeveniment d'aquesta magnitud, en fi, jo imagino que ara mateix deu sentir una barreja entre nervis il·lusió, que jo no sé si pots dormir per les nits, Víctor.
Estem allà, ja. Sempre passa, ja, hi ha molt contingut aquest any, hi ha molta cosa.
No, aquest any és increïble, la veritat.
És increïble, perquè hi ha premis, també hi ha un festival en actiu, després del dia 10 de setembre,
sí.
Reemprenem el festival amb grups tan mítics com el 091...
Sí, los Sirex, la Perra Blanca.
La Perra Blanca, vull dir, hi ha noms per tothom aquest any, jo crec que és molt, és una oferta molt variada, però és veritat que hi ha moltíssima oferta i també tenim una exposició dedicada a les tribus urbanes, també, i una expo al Centre d'Arts. Vull dir, aquest any hem volgut, jo crec que és un any bastant important a nivell de continguts d'interès.
L'any que ve podeu baixar una miqueta al pistó, no per res, per la vostra salut.
A mi m'encantaria.
Per la vostra salut, perquè és que pateixo de la barbaritat de coses que heu preparat. Mira, sí. Ara t'estava sentint, no?, i descobrint i llegint tot el que uns de para aquest festival Altaveu, i estava pensant que, evidentment, el que és el que hem sentit tota la vida, i jo tinc 46 anys i he crescut uh-huh. una mica a l'ombra allargada de lo que és la cançó protesta, no?, de tota la vida, uh-huh. la cançó social, reivindicativa, la cançó molt, molt, molt personal de cantautor que explica històries que s'apropen molt a la poesia i, a la, i al relat... jo crec que vosaltres aneu una mica per aquí, és a dir, avui en dia, evidentment, aquesta cançó protesta, o la nova cançó aquí en Catalunya, no?, aquest fenomen,
sí.
Evidentment, ja no existeix, o existeix de manera molt...
És diferent.
Molt petita, sí. Molt diferent, però que vosaltres dieu, escolta, això va existir aquesta cançó d'autor, cançó molt particular, molt personal, i avui en dia feu aquesta barreja, no?, el temps, el que va passar i el que passa ara mateix.
És que crec que al final tot, o sigui, té una arrel molt marcada, perquè l'altaveu uh-huh. sí que creix i neix en funció, en una mica a l'ombra del que va passar a Catalunya als anys 90, que el rock català es va menjar la cançó tradicional.
Sí.
Sí, i què passa? L'altaveu va ser un refugi per molts artistes consolidats uh-huh. i noves veus ja fa 37 anys. Però avui dia la cançó d'autor té molts llenguatges, té molts significants. És una mica diferent. Vull dir, abans era, sembla guitarra. Que era una persona amb una guitarra. Hola. Sí, i amb un faristol, i a cantar, i estrofa i lletra. Avui dia hi ha moltes formes d'expressió que gràcies a la tecnologia i gràcies una mica al canvi, perquè la gent jove avui té més recursos, que podíem estar parlant de cançó d'autor, però probablement ho estaries dient en forma de hip-hop, com és el cas d'en Jordi Ganchitos aquest any, que és un personatge que no sabem ben bé d'on surt. Tothom diu qui és aquest, però també podia ser un cantautor, no?
Sí.
I és una performance el que fa, bàsicament.
Mira, són moltes coses les que heu preparat, deixem que faci un repàs ràpid. Avui tenim aquests Premis Altaveu 2026 a partir de les 8 per primera vegada a l'Ateneu Sant Boià, cerimònia que dona tret de sortida al festival. Dijous, dia 10, com a vespre de la Diada de Catalunya, a les 10 de la nit, concert 50 diades a Sant Boi, a la plaça de l'Ajuntament, amb Lluís Gavaldà, La Musca, Igreta, Els Amics de les Arts, Joan Garriga, David Caravén, Ismael Serrano, Maria Hein, Pastora i altres artistes, imagina't. Del 10 al 13, el que és el festival en si, no? Podríem dir, amb concerts, amb l'Altaveu Frontera, amb l'Altaveu Plus, Fira del Disc i el llibre musical, també Altaveu en Família, perquè teniu moltes activitats que donen forma, no?, a tota aquesta Altaveu. I la idea principal, commemoreu aquest any aquests 50 anys de la històrica Diada de Sant Boi. Per acabar, que tenim ja, Víctor, un minut. Quan diumenge a la nit s'apaguin els escenaris, a banda de demanar-te hora en un spa per recuperar recuperar-te de tot el que has, heu fet i s'acabi aquesta 37a edició, què t'agradaria que s'endugués a casa algú que hagi vingut aquest any a l'Altaveu? No sé si per primera vegada o ja reincident.
Jo crec que el millor que podem oferir és que tothom trobi el seu grup o la seva proposta ideal amb el recorregut que pugui fer pels dies diferents i que sigui una foto finish que amb el pas del temps sigui digna i sigui emblemàtica. Jo sempre miro amb el temps. Les coses s'han d'analitzar quan passa el temps. I jo crec que aquí ens ha de donar el temps la raó de que hem encertat amb aquest tipus d'espectacle i que per alguna coseta, alguna cosa quedi al record del temps. Això és important.
Víctor Pardino, director artístic d'aquest festival enorme, festival amb moltíssimes propostes, Festival Ateneu a Sant Boi. Víctor Pardino és el seu director artístic i avui ens ha parlat des del cor i de tot el que ens espera aquests dies, començant per avui mateix amb aquests Premis Altaveu 2026. Víctor, enhorabona per la tasca i a gaudir-lo.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Vinga, nosaltres que en 20 segons arribem al punt de les 12, ja sabeu que aquesta hora aquí a la casa és a l'Àngelus, i després més matí a Radio Estel.